a la tertúlia de polítics a Ràdio Alcoi. El primer és presentar els nostres analistes, Cristian Santiago, Màrius Iborra, Fernando Pastor i Vanessa Moltó. Benvinguts.
Bon dia.
Anem a analitzar assumptes de l'actualitat que tenen que veure a la política, però primer vos donaré l'oportunitat, si voleu comentar algun assumpte, ensenyar alguna targeta, etcètera, el que vulgueu. Teniu uns minuts de gràcia.
Bueno, si volem, traiem targeta, no? Perquè la veritat és que el debat europeu s'ha convertit en... Bueno, estàvem parlant ara fora, no? S'ha convertit en un... S'ha desviat cap al masclisme, s'ha desviat cap a Ribery. I, bueno, jo crec que hauríem d'intentar evitar això. Tenim present que vivim una societat patriarcal, que vivim una societat lamentablement machista, que el sou de les dones no està equiparable al dels homes, que n'hi ha molt a fer en aquest camí, però lamentablement s'ha desviat el debat cap a un altre lloc que no ho hauria de ser, perquè jo crec que hem de pensar, hem de construir Europa i d'alguna manera el debat s'hauria de centrar en això, perquè el que es decideix en Europa afecta aquí al coll.
Què penseu la resta? Si voleu, comencem amb este tema de les eleccions europees i com, ja que Cristian ha tret este assumpte...
Sí, i... és una cosa que veníem parlant, estàvem parlant fora, resulta que els dos grans partits, el bipartidisme que tant es denuncia i tant es critica, els interessa molt més debatir sobre que si és masclista o que si Ribery és més guapo o és més lleig, que realment els problemes que afecten a tots els ciutadans. O sea, realment les polítiques que volen fer tant el Partit Socialista com el Partit Popular no les coneixem, no sabem, és més del mateix que han estat fent fins ara, però l'únic que sí que sabem i l'únic que està parlant en tots els mitjans de comunicació és que si un és masclista i que si l'altre va insultar a Ribery. És verdaderament espenós.
Per al·lusions,
Jo crec que és una llàstima, no?, que això que comenta Màrius, de que hi ha determinades propostes que no es coneixen. Jo crec que la setmana passada, inclús quan vam estar parlant així del tema de la campanya de les europees, jo vaig voler també centrar el debat en les propostes que el Partit Socialista sí que du pa Europa. Nosaltres tenim diversos actes de campanya. Avui, de fet, estan així uns diputats nacionals per tal de fer actes de carrer de campanya. El divendres en tindrem un altre, a més del tancament de campanya en Alacant. I pel que fa al tema de propostes, jo avui me n'havia preparat algunes de les que tenim a Europa, diferents a les que vaig comentar la setmana passada, també perquè pues, la gent sàpia que efectivament en Europa les coses que es decideixen sí que poden afectar a determinades coses als ciutadans de dia a dia, així en Espanya, en la nostra localitat i en qualsevol puesto. Per exemple, hi ha propostes interessants com pot ser el tema de que es vol fer que en el Banc Central Europeu doni crèdits per a les pimes. També es vol fer un bono europeu per tal de que en el tema del deute tots paguen en el tema del deute per igual. També es volen fer polítiques socials, com és el cas de prendre accions comuns europees contra el tema de la violència de gènere. A banda d'augmentar el pressupost que hi ha en Europa per el tema de l'empleo juvenil, també són iniciatives que nosaltres duem. I una que vaig comentar la setmana passada i que torno a repetir perquè em sembla molt interessant, que és el tema de traure les qüestions d'educació i d'inversió en IMAX de Masí, traure-les del còmput del dèficit, per tal de que en aquests temes el que es té que fer és invertir més, no retallar més. I crec que aquest tipus de polítiques, que al final també són polítiques econòmiques i socials, són les que necessitem en Europa front a les polítiques econòmiques que pense que s'estan duent a dia d'avui i que pense que són contraproduents.
Yo creo sinceramente que desde el Partido Popular, ¿no?, que y es una impresión también mía personal, que trasciende la anécdota, pero yo creo que sinceramente ni el Partido Popular ni el Partido Socialista están todo el día hablando, ni todos sus líderes o todos sus candidatos hablando de Ribery, que es una metedura de pata de Elena Valenciano, la candidata socialista, o de la frase que pudo pronunciar después del debate el candidato popular Arias Cañete, ¿no? Yo creo, sinceramente lo pienso, porque yo he estado en muchos actos después de ese debate y no se ha hablado, muchos actos públicos del Partido Popular, y allí nadie ha hablado de eso. Es decir, lo que pasa es que al final lo que trasciende, por desgracia, en esta sociedad es la anécdota y no lo que realmente importa, que es el contenido de las propuestas, ¿no? Yo pienso, sinceramente, que en Europa, o que mejor dicho, los alcoyanos, los ciudadanos de la comunidad, los españoles en definitiva, lo que necesitan en Europa son partidos fuertes y no partidos, sin ningún menosprecio a los mismos, débiles en cuanto a su fortaleza estructural y en cuanto a su número de posibles candidatos puedan obtener, que al final, por sí mismo, de verdad, estoy plenamente convencido, poco pueden hacer por nosotros. El juego democrático deja evidentemente libertad a que cada ciudadano opte por votar a quien quiera. Pero lo que el ciudadano debe saber es que hay una serie de partidos minoritarios a los cuales de verdad hablo sin ningún tipo de desprecio ni menosprecio, pero que es objetivo, es lo que yo estoy diciendo, poco pueden hacer por nosotros desde Europa. Por sí mismos poco pueden hacer desde Europa. Hay dos grandes corrientes, dos grandes tendencias en Europa, y eso no lo ha configurado Fernando Pastor ni nadie, pero yo defino lo que hay en estos momentos, que es la corriente socialdemócrata y la corriente del entorno más liberal, o que es la del Partido Popular. ¿No? Y a partir de ahí se puede de verdad trabajar en beneficio de la comunidad, de Alcoy, de España, desde Europa. Es muy difícil que un partido que obtenga un eurodiputado hoy no, el domingo que viene, pueda hacer algo por nosotros en Europa, con toda su buena voluntad y con toda su buena intención y con toda su legitimidad a ser eurodiputado y a obtener el escaño, pero muy poco puede hacer esa persona, ese parlamentario europeo por nosotros desde Europa cuando no forma parte de esa estructura que acabo de comentar, ¿no? Y yo después lo que veo es que tenemos a un Partido Socialista que propone unas cosas, que propone una serie de objetivos, que defiende aparentemente una serie de objetivos que parecen razonables a simple vista y que parecen coherentes, pero creo que después hacen o podrán hacer otras cosas completamente diferentes, porque de hecho el candidato que defienden como el líder europeo de esa corriente socialdemócrata, que es Martin Schulz, precisamente es una persona que en estos momentos es socio de gobierno y mantiene en el gobierno a Angela Merkel, y es precisamente una persona que ha alabado públicamente, lo ha dicho él y lo ha dicho además en red social, en Twitter, ha dado la enhorabuena al pueblo español y al gobierno español que preside Mariano Rajoy por todas las reformas que se han hecho durante los últimos 18 meses y los resultados que se han obtenido. Claro, cuando Elena Valenciano, cuando Rubalcaba, cuando el Partido Socialista traen a Martin Schulz como referente de su partido en Europa y resulta que ese candidato socialdemócrata defiende y alaba y elogia las posturas y las gestiones y las reformas de Mariano Rajoy, pues es cuanto menos complicado. Nosotros, en cambio, somos un partido que no hacemos cosas distintas a las que decimos. Lo que estamos defendiendo, las políticas que estamos defendiendo en Europa, son las que estamos aplicando en España y, por cierto, y vuelvo a la redundancia, son aquellas que Martin Schulz, el candidato del Partido Socialista en Europa, defiende, elogia y de paso nos da la enhorabuena al gobierno del presidente Rajoy.
Sí, és així, lamentablement és així. Jo crec que la població hauria de saber lo següent. Uri Meier, candidat d'Esquerra Unida a les Europees, ho deia molt clar l'altre dia. El 75% de les propostes legislatives que es voten en el Parlament Europeu tenen el suport de PP i PSOE. 75%. I en alguns casos, en algunes matèries, arriba fins al 85%, al voltant del 85%. Això, en paraules d'Uli Meyer i de Marina Albiol. Per tant, això què vol dir? Que les polítiques neoliberals, què són polítiques neoliberals? Les polítiques de les retallades que estan afectant a tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat, o a tots els ciutadans i ciutadanes de l'estat espanyol i de la resta d'Europa, aquestes polítiques són les que estan implementant tant la socialdemocràcia com els populars a nivell Europa. Estan de la mà, estan votant exactament el mateix. Estan votant exactament el mateix. Per tant, què significa votar a PP o què significa votar a PSOE a nivell europeu? Significa retallades, significa menys educació, una educació de qualitat pública, ells no creuen en això. Significa que hi ha menys sanitat, una bona sanitat pública. Significa més precarietat laboral. Significa que no pensen en els treballadors i en les treballadores del nostre estat. Això és el que estan votant en Europa, PSOE i PP. Per tant, jo crec que sí que es pot fer molt, sí que la gent pot fer molt, sí que la gent pot fer molt anar a votar este diumenge i votar a les altres tendències, a les altres polítiques, com pot ser Esquerra Unida, que és una alternativa real, de qualitat i d'esquerres. Això és el que tenim. I acabo. Però no s'ha parlat en cap moment de quina Europa volem. Hem de recordar que tant la Comissió Europea com el Consell Europeu són organismes no elegits democràticament. I aquesta famosa troika que ens afecta a nosaltres, que està constituïda per l'FMI, que és el Fons Monetari Internacional, per la Comissió Europea, o que està formada també per el Banc Central Europeu, estan donant diners a Espanya, sí, estan donant diners a Espanya a canvi de tots els sacrificis que tots i totes estem patint. Eixa troika està avalada, està governada per gent vinculada al Partit Socialista Europeu, per gent vinculada al Partit Popular. Per tant, que no ens enganyin, que ja està bé de tonteries, aquests debats, aquest circ mediàtic en què ens tenen habituats, que no som, que la societat ja no són crios de 5 anys, que ja no ens enganyen, que ja està bé. Jo crec que ha arribat el moment de rebel·lar-se contra tot això i començar a votar realment als partits polítics que en un futur poden ser una força política en Europa molt més gran. I quan comencem a debatre quina Europa volem, podrem dir, volem una Europa democràtica, perquè a dia d'avui Europa no és democràtica, perquè no s'elegeixen els càrrecs ni de la Comissió ni del Consell, s'elegeixen democràticament. Això una. Volem una Europa unida, que tingui una única veu, quan Europa no té una única veu. I sobretot, volem una Europa a nivell de diplomàcia europea, quan parlem de diplomàcia europea estem parlant de Catherine Ashton o estem parlant de Van Rompuy, una diplomàcia europea que realment estigui denunciant els crims de guerra i els crims contra la humanitat, que per exemple s'estan perpetrant en Palestina i la comunitat internacional, entre elles Europa, tant un partit com pot ser el Partit Socialista o com pot ser el Partit Popular, mira cap a una altra banda, quan estan assassinant els fills i les filles dels palestins.
Molt bé.
Y una qüestió que al final quiero comentar, porque no es que me haga gracia, porque no hacen gracia estas cosas, pero sí que me sorprende, ¿no? Y por lo tanto me obliga a hacer una reflexión o trasladar una reflexión mía a los oyentes de Radio Alcoy. Y es el tema ya tan manido y tan manoseado de los recortes, ¿no? Yo creo que no hay que confundir a la gente, Cristian, porque una cosa es reducir los presupuestos de cualquiera de las materias que afectan a toda la sociedad, ¿vale? Y otra cosa diferente es mermar el servicio que ha sido afectado por una reducción de la aportación del presupuesto a esa materia concreta. Y me voy a explicar, porque al final los ejemplos los entiende la gente y las grandes frases lo único que hacen es crear dudas, porque al final no trasladas a nada, ¿no? En Alcoy, fíjate, no me voy ni a España ni a la comunidad, en Alcoy, el ejercicio, la memoria de 2000, la última que presentó Sanidad, la gerencia del área de Sanidad, decía y contrastaba, y vamos, 6 millones de euros menos en el último ejercicio del que hay memoria presentada para el área de salud de Alcoy. 6 millones de euros menos. Eso, a simple vista, parece un recorte como la copa de un pino. Muy bien. Resultado de la gestión, pese a tener 6 millones de euros menos destinados al área de salud de Alcoy, 19% más de intervenciones quirúrgicas en el Virgen de los Lirios. Al final, al ciudadano, ¿qué le importa? Al final, al ciudadano, ¿qué le interesa? Que tú metas dinero con una carretilla en sanidad, en educación, en bienestar, en lo que quieras, o que haya un buen servicio. Yo creo que al ciudadano le interesa lo segundo. Y si pensásemos todos, le interesaría lo segundo con lo primero, es decir, con menos, hacer más. Y es un ejemplo real que pongo yo de Alcoy. No me gusta, no me convence eso del recorte. En Alcoy, con 6 millones de euros menos en sanidad, 19% más de intervenciones quirúrgicas. Y eso avala la gestión del Partido Popular, que con menos se hace más. Pero ojo, el ciudadano debe pensar, vamos a ver, yo cuando me levanto y tengo una dolencia, en 2014, en 2013, en 2012, en 2011, tengo el mismo médico, voy al mismo centro de salud, no está cerrado. Yo voy a las 9 de la mañana y el centro de salud de la Plaza de Dinsa está abierto. Tengo al mismo médico, me atiende de la misma manera. Si tengo una necesidad para operarme, para ser intervenido quirúrgicamente, también. ¿En qué ha cambiado la sanidad pública en cuanto al servicio que recibe el ciudadano? En nada. Y eso es lo que al final le interesa al ciudadano.
No,
colegios. Sí,
no,
sí, sí. No, eso es así.
Bueno, no es el tema del día este.
No, pero claro, como bueno, Cristiana propone o defiende que votar al Partido Popular o votar al Partido Socialista en Europa es votar recortes, yo digo que no.
I privatització. Perquè jo estic d'acord amb tu, és a dir, jo estic d'acord en que lo públic ha de ser eficient i eficaç. Això estem d'acord.
Jo te lo agradezco,
eficaz,
que després d'unir estàs d'acord conmigo.
Però,
bueno, no, deixem parlar la Vanessa.
Ja no, ja acabo, ja acabo. Però ja ho deia Mújica en l'entrevista que va fer en un mitjà de comunicació. La propietat, que sigui pública.
Sí,
propietat pública.
Acabo, un inciso.
I no
dame,
privatització.
Lucía,
sí.
Pido medio
com
minuto.
Fer en Madrid,
pido medio minuto. Però és que quan això se dice i uno cree en lo que dice, no puede estar avalando en Andalucía a un gobierno del Partido Socialista, que es la comunidad autónoma donde más se da la colaboración público-privada en materia de sanidad. Cristian,
bueno,
¿me sabe mal?
Vanessa, por favor.
Yo es que a mí sí que, pues yo también, ¿no? Cuando me senté a reflexionar determinadas cosas y determinados mensajes, en este cas, Cristian, per lo que estaves comentant, que si Partit Popular, Partit Socialista voten junts, és que a mi em sembla molt curiós que, per exemple, en el cas d'Andalusia i Extremadura n'hi han com 60 ajuntaments que estan governats de la mà de Partit Popular i Esquerra Unida. I en el cas de la Comunitat Valenciana parlem d'una vintena d'ajuntaments que estan governats de la mà de Partit Popular i Compromís. Per tant, casos puntuals hi ha en tots els puestos. I pel que estava comentant Nando Pastor del tema de Alemanya, d'Angela Merkel, jo crec que precisament va ser el grup socialista quan va entrar a governar en Merkel per a que tinguera la majoria necessària la que li va imposar que devia de prendre determinades mesures de caràcter social per a poder entrar en aquest govern. Mesures que Angela Merkel antes, de fet, despreciava. Per tant, respecte de l'activitat també en Europa, evidentment el Partit Popular allí té una majoria. Si no hi ha una majoria socialdemocràtica, evidentment les polítiques que ixen d'aquest Parlament no van a ser unes polítiques socialdemocràtiques. Entonces, el que tenim que intentar canviar en Europa és precisament aquest to i aquest talant. Jo penso que en les polítiques que estan duent-se ara, liberals, no estan ara beneficiant a les nostres poblacions. Pense que en el cas de, per exemple, podem comparar-ho amb Obama. En Obama té unes polítiques socialdemocràtiques i allí han eixit de la crisi. Pues, a lo millor en Europa també fa falta que prenguem algun tipus de mesura d'aquest calat.
Clar, i que acabem amb el sistema...
Deixa'm a Màrius parlar i tanquem esta part del debat.
Sentint els representants dels grans partits del bipartidisme verdaderament em fa plorar. Esta setmana va vindre el líder europeu de la dreta, el luxemburguès, i va parlar, quan li van preguntar respecte al tema dels desnonaments, de les cases, de la llei que tenim en Espanya, de que el piso és el que dà el banc. I va dir que això era impensable fer-ho en Europa. I la realitat és que vosaltres sempre voleu que des d'Europa mos ho arreglen, però vosaltres dos no ho feu. O sea, arregleu primer la vostra casa, plantegeu els problemes reals que n'hi ha en la ciutadania. Al final, els bancs se ho emporten tot i vosaltres vos dona igual. Esteu passant olímpicament del problema de la ciutadania. Esteu anant-se'n que si Europa, que si és que anem a arreglar, que si anem a fer la socialdemocràcia... Mentira tot. La realitat és deixa. La realitat és que entre uns i altres esteu enfonsant este país. No esteu fent res més. O sea, heu portat tant el Partit Socialista com el Partit Popular a la quiebra més grandiosa d'este país i de la ciutadania en tot el problema hipotecari. I vos ha donat igual. No, és que hem fet una mesura, hem fet una llei per a... Ahir així en premsa que no s'ha donat res. O sea, 400 vivendes, 600 vivendes d'un parc de 8.000 vivendes. Home, per favor, és hipocresia realment el que esteu fent. És una gran hipocresia. I la realitat és que la població està patint les conseqüències i vosaltres esteu discutint de que sí... és masclista o que si era Ribery més lleig. La realitat no ha plegat.
Bueno, pues tenim que canviar de tema, Cristian,
són,
ja.
És un segon.
Perquè estem ja... Es queden 10 minuts per arribar a...
Jo simplement vull dir que jo sé que la gent que vota al Partit Socialista, les bases del Partit Socialista són gent d'esquerres, però que no els enganyin, que no estan implementant polítiques d'esquerres en el Parlament Europeu, que no ho estan fent, que tot el que ens està afectant així a nivell local ve d'allí, ve d'Europa.
Bueno, animem a tota la gent que este diumenge s'acosta a les urnes i que doni el seu vot el color que li sembli el més oportú. Tenim un altre tema destacat i és que tenim ja pressupost 2014, estem a mes de maig, i el proper dilluns es sometrà al plenari. Són 50 milions d'euros que planteja l'Ajuntament de gastos i ingressos. Quina és la vostra visió d'aquest document, el més important que ha d'aprovar l'Ajuntament?
Jo des del Partit Popular quiero decir que a nosotros lo que en estos momentos nos viene a la cabeza cuando estamos analizando el documento, que hoy precisamente en comisión informativa se han hecho una serie de preguntas y demás al respecto, lo que nos viene a la cabeza, como digo, es desconfianza hacia ese documento. Y como se suele decir en las películas, desconfianza basada en hechos reales. No es una desconfianza porque lo haga el contrincante político que es el Partido Socialista, sino basada en hechos reales. ¿Y cuáles son esos hechos reales? Pues tenemos los del 2013, que nosotros desde el Partido Popular posibilitamos que finalmente Alcoy tuviese cuentas, es decir, con nuestra abstención se posibilitó que Alcoy tuviese presupuesto. Pero nosotros advertíamos de una serie de cuestiones que los principales ejes de la política del Partido Socialista y de Esquerra Unida que se reflejaban en ese documento tan importante, nosotros no los veíamos claro. Y finalmente los ejes más importantes, que era el famoso plan de empleo, que era todo el tema de inversiones y que era también el tema de los créditos o préstamos con entidades financieras, hizo aguas. Y eso nosotros lo decíamos. El 2013 ha pasado, podemos objetivamente hacer balance y podemos decir que los tres grandes ejes políticos del documento de los presupuestos han hecho aguas. Ni ha habido plan de empleo, ni ha habido préstamos, ni ha habido inversiones. Por lo tanto, nos genera desconfianza. ¿Y qué desconfianza nos genera todavía más a eso el documento de 2014? Una, la fecha en la que estamos, mayo. Es muy difícil que se pueda ejecutar. Dos, un presupuesto que crece, como has dicho tú al inicio, hasta 50 millones de euros, pero que desconfío mucho de la manera en cómo crece. Yo sé que se crece porque en el capítulo de gastos hay una serie de sentencias sobrevenidas que han venido durante este ejercicio y que hay que apuntarlas allí. Dentro del documento contable hay que apuntarlas. Y eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que también crezcan de manera proporcional los ingresos. No me lo creo. Yo creo que lo que se ha hecho, para que la gente nos entienda, es hinchar. Además, la bomba de hinchado ha sido importante y lo que se ha hecho es hinchar muchísimo los ingresos para cuadrar de alguna manera, llegar a 50 millones de gastos y 50 millones de ingresos. Hay un tema fundamental o clave, el IBI. El IBI del 2013 estaba previsto en 16 millones de euros en cuanto a ingresos. En 2014 se dice que va a crecer 2 millones de euros más, a 18 millones. Pero, sin embargo, si vemos la liquidación del IBI del 2013, donde se decía que el ayuntamiento iba a recaudar 16 millones, se han obtenido algunos centenares de miles de euros menos. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué varita mágica tiene el gobierno para recuperar 2 millones, es decir, incrementar 2 millones de IBI y algunos centenares de miles de euros más que se dejaron de ingresar en las previsiones del 2013? No es creíble, nos genera desconfianza.
¿Ya tiene decidido el voto el Partido Popular?
Nosotros, salvo que esta desconfianza que tenemos se nos aclarase muy, muy mucho y se nos convenciese muy, muy mucho, lo cual veo en estos momentos improbable, el Partido Popular en estos momentos, en la comisión informativa de esta mañana, ha dictaminado con no, y esa es lo que se espera también que ocurra el próximo lunes en el Pleno.
Bueno, vamos a dar paso. Vanessa.
Bueno, efectivament, el pressupost ha tingut que augmentar-se i això augment es deu al tema de les sentències al que ha sigut condemnat l'Ajuntament com a conseqüència pues, de gestions de governs anteriors. I el fet també de que s'hagin tingut que retrasar ha sigut perquè hem tingut que fer les modificacions adients per poder fer front a aquest tipus de gastos. Perquè comentava Nando del tema d'inflar el pressupost, jo entenc que ell desconfia i parla d'inflar el pressupost perquè crec que precisament són aquest tipus d'actuacions les que han portat a l'Ajuntament a l'estat en el que se'l van trobar i de fet ho he comentat moltes voltes. Nosaltres quan vam arribar la mostra més tàctil d'això és que quan vam arribar els proveïdors
que estem en 2014, Vanessa, sabes, els pressupostos són els vostres, els ciutadans els gestionais, els seus interessos els gestionais vosaltres.
I dir-li otra vez al ciutadano que pasó, tarda un any en cobrar una factura i després de dos años y medio, tres años de gestión nuestra. Está tardando 60 días en cobrar una factura.
Gracias a las leyes del gobierno Rajoy que te obligan a ello, porque si no te intervendría en el ayuntamiento.
Gracias a nuestra buena gestión.
Sí. Y gracias al plan de pago proveedores.
Si eso ha pasado será porque
algo bien se está dando,
por favor,
¿no? Es que no es gracias a la gestión del PSOE, es gracias a la gestión de los pagos de proveedores, del FLA y de todo lo que ha hecho posible que te inyecten dinero desde la Generalitat y desde el Estado para que tú puedas pagar a los proveedores. Dilo claro.
Yo sé que no quieres que hable, pero a mí me gustaría acabar mi intervención. Y en el caso de lo que estás comentando, plan de pagos a proveedores, nosotros hemos hecho y nos hemos acogido al plan de pagos de proveedores y también nos acogimos al plan de pago de proveedores que hizo la Generalitat y fuimos los primeros, pero es que a día de hoy estamos esperando aún que la Generalitat nos pague, eso una. Y por lo que comentabas también en el tema de los préstamos del ayuntamiento que te ha generado desconfianza. Hombre, lógicamente, no hemos podido contratar esos préstamos que necesitaba el ayuntamiento para financiarse. Porque la autorización de la Generalitat, que al final nos tuvo que dar la razón, llegó en diciembre. Y teníamos días para poder concertar ese préstamo. Que al final conseguimos concertar uno de los préstamos, no toda la cantidad que necesitábamos. Y hablo de buena gestión, porque si no se hubiese hecho una buena gestión, tampoco hubiéramos terminado este año con superávit. Y esas ayudas de las que tú me hablas por parte del Ministerio, porque ese superávit, si nos hubieran ayudado realmente, eso que habéis ahorrado el año antes, permítenos que lo podamos gastar este año en invertir en nuestra ciudad.
Pero fíjate, Vanessa,
pero
creerte,
es que no ha sido...
No te interrumpo,
es que
yo, no, Lucía,
me agradaría
no,
que
no
hablaré, Marius
sí.
y Cristian.
No, pero yo le quiero hacer una pregunta a Vanessa, que es la importante
muy
en esta
rápida,
mesa, que
favor.
Es muy rápida. Yo, sin creerte, te entiendo. Fíjate, sin creerte, te entiendo. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo pensáis obtener 2 millones de euros más de IBI este año cuando el parque inmobiliario de Alcoy no ha crecido?
Bueno, se va a quedar en pregunta retórica porque no hay tiempo para esa contestarla. Cristian, por favor.
Bé, nosaltres, bueno, vam intentar llegir no, el pressupost perquè la gent es pugui entendre. Jo crec que és un pressupost que, tot i les limitacions, pues, intenta apostar per la innovació, intenta apostar per la promoció econòmica. Això és important perquè, d'alguna manera, si estàs invertint en innovació, t'estàs fent més competitiu. Si et fas més competitiu, jo crec que això pot generar llocs de treball perquè marques la diferència no només amb el teu voltant, sinó en general, també amb Europa o amb un món globalitzat en el que vivim. Per tant, és important que aquests plans d'actuació a nivell de promoció econòmica es continuïn implementant i que es continuïn reforçant. I després també, sent sabedors de la situació econòmica tan dificultosa que tenim, jo crec que es continua invertint en plans d'ocupació. Jo crec que això també és una bona notícia per a ciutadans i ciutadanes i veïns i veïnes de la nostra ciutat, tot i les dificultats que n'hi ha, i probablement ens agradaria que fossin molts més els plans d'ocupació, però estan allà i estan damunt de la taula. Per tant, això també és un altre punt important. Referent cultural, hem de continuar sent un referent cultural i hem de continuar potenciant en aquests pressupostos municipals, això també reflecteix. I per acabar, i una cosa que m'afecta a mi directament, el COI participa, els pressupostos participatius i les propostes que els veïns i veïnes de la nostra ciutat van de decidir, van prioritzar en la mesa de ciutat, estan en el pressupost municipal. És a dir, s'invertiran més de 250.000 euros en projectes que la població ha decidit. Això està en el pressupost municipal. Està un pla integral d'accessibilitat valorat en 75.000 euros, una adequació de diferents solars valorat en 70.000 i, bueno, i així podrien continuar fins a 250.000. Per tant, jo crec que d'alguna manera esta ciutat s'està posicionant en el món de la participació ciutadana, en l'àmbit de la participació ciutadana, i allà és on hem de continuar.
Uh-huh. Marius, anem a tancar. Sí. Compromís també ho té complicat per aprovar aquest pressupost.
Sí, ho tenim complicat perquè de fet avui en la comissió hem fet algunes preguntes. Entenem que hi ha una falta de concreció en moltes de les partides que se'ns han passat, però també plantegem uns dubtes importants i anant a qüestions concretes. La RPT, que és la relació de llocs de treball que hi ha a l'Ajuntament, ningú dels sindicats l'ha aprovat. I això representa pràcticament el 50% del pressupost de l'Ajuntament. Aleshores, què va a passar? Si no s'aprova la RPT, no es pot aprovar els pressupostos. I tant parlar de participació i de democràcia, però no han aplegat a ningun acord amb els sindicats. I això és una. Després, amb aquesta mateixa participació que estava fent gala Cristian, als partits de l'oposició i fins i tot al Consell Econòmic i Social se'ns ha donat en uns dies només. És curiós i és estrany. I una altra qüestió important és que tot el que es parla de que si no som lleials, que si no volem donar suport, nosaltres vam aprovar el tema dels autobusos en un compromís per part del govern de que a dia 31 de març estaria resolt el tema a l'empresa, i a dia d'avui encara no sabem res ni de què s'ha aprovat ni res de res en l'empresa. Aleshores, estem parlant en que entre autobusos, servei de neteja viària, la brossa, estem parlant de més de quasi 8 milions d'euros i tampoc sabem res què va passar ahir, ni com s'ha negociat, ni que, si va pagar-se més. No sabem absolutament res, però ja ho tenim en els pressupostos en unes quantitats que no sabem què va passar. Aleshores, ens planteja dubte de que això s'ha forçat. Estaven esperant-se una qüestió més política que realment de previsió i de necessitat per a la ciutat. És el govern, el senyor alcalde Antoni Francesc, tenia por de que se li fera una moció de confiança i ha estat atrasant-lo al màxim possible per a que no es poguera fer legalment. Aleshores, això implica que la seva situació és més d'una feblesa política i més d'intentar aguantar la cadira, estar en el govern, que realment dedicar-se i buscar les necessitats.
És una apreciació molt personal.
Bueno, Vanessa, és que no n'hi ha temps per a...
És una apreciació
personal.
Sí que
m'agradaria preguntar-li a Marius, teniu decidit el vot?
Ara mateix el vot és que no, fins que no ens mirem i acabem de mirar-nos, perquè en la premura de temps que ens han donat tindrem que mirar i intentar parlar en el govern a veure si accepta algunes de les propostes que volem
fer. Hem de recordar que el govern necessita majoria simple per a aprovar este pressupost. De moment només té els 9 vots dels edils que formen l'equip de govern, i que sí que necessitaria almenys l'abstenció o el vot a favor de Compromís o del Partit Popular, que a dia d'avui és que no. És aixina, no?
Aixina és.
Bueno, pues fins així la tertúlia. Arriben les notícies. Moltes gràcies, Cristian, Màrius, Fernando i Vanessa.
Gràcies a
vosaltres. Gràcies a vosaltres.